Un, dos, tres.
Com ens relacionem amb l'entorn i amb els animals? Què ens diferencia d'ells? Són preguntes que no sé si us heu fet mai, però aprofitar la convidada d'avui i la seva primera novel·la ens venia de gust reivindicar l'essència de tot plegat i desmitificar una mica també la idealització que tenim de vegades del món rural. A les que hem viscut una temporada en grans ciutats i hem tornat, ens n'adonem que som molt afortunades, que estar en contacte amb la natura és important i que respectar-la també. Ara bé, no tot és tan bonic. Ara, per exemple, que estem patint un episodi inèdit de sequera, es fa palès l'abandonament tan sever dels pagesos i les pageses i de les zones rurals. Perquè sense aigua no hi ha vida, però sense aigua tampoc hi ha turisme. Així que primer els turistes i després la vida. La natura, les bèsties i la vida rural i el camp cada vegada es representa més en literatura i en obres culturals. Em ve al cap, per exemple, el Carràs, Canto jo i la muntanya Ballo. I la convidada d'avui també n'ha parlat en el seu primer llibre, però ella ho ha fet diferent, des d'un altre punt. I és que ha tractat la maternitat com un element que ens acosta al món animal, és a dir, allò que ens recorda que som bèsties. Tractem de vegades a les bèsties amb una certa superioritat, o si més no, des d'una certa perspectiva, ja que entenem que estem molt lluny d'ells, no? Potser acostar-nos-hi i mirar més enllà ens ajudaria a reconnectar amb el nostre entorn i amb el que som, no? M'il·lumina i me fa mal i ja està mal. A Ràdio Banyoles, Històries d'aquí.
Benvingudes a Històries d'aquí. Avui tenim moltes ganes de parlar amb la nostra convidada. Ella és escriptora i veterinària. Són dos mons molt diferents. Amb la seva primera novel·la, Distòcia, va guanyar el Premi Documenta el 2021 i fa res ha publicat la seva segona obra, Dominaràs la Terra, i la va presentar fa poc també a l'Altell. Ho són, oi? Doncs sí, avui tenim a l'estudi de Ràdio Banyoles a la Pilar Codony. Amb ella conversarem de la seva història, d'animals i de literatura. Som-hi! Vale, hola Pilar.
Hola, què tal?
Nosaltres sempre ens agrada començar pels inicis i considerem que la nostra infància ens marca molt, així que on vas néixer tu?
A Banyoles tota la vida. He estat a Banyoles tota la vida, no perquè vaig anar a Barcelona a estudiar, però vaig néixer aquí, vaig passar la infància i adolescència.
I com la recordes d'aquesta infància?
Feliç, essencialment feliç. Tranquil·la, a més a més tenia tota la família molt a prop perquè tenia uns avis a Mieres i els altres a Serinyà, o sigui que em movia bàsicament pel Pla de l'Estany, sobretot per part dels avis paterns a Mieres vivien a Pagès, per tant era un món que coneixia de prop i que m'hi relacionava molt, tot i que crec que el vaig començar a apreciar més de més gran. De petita ho vivia com una cosa natural que estava allà i que aparentment no deixaria de ser-hi, no?
I quines aficions tenies tu de petita?
Quedarà una mica així, però realment els animals eren la que més. Vam tornar amb boja i evidentment, doncs, com tots els nens, jugar, sortir, mirar dibuixos, no sé, res de l'altre món.
O sigui que, bueno, podem dir que sempre t'han agradat els animals i ja des de petita tenies aquesta idea de ser veterinària o
sí,
no?
Sí, totalment, sí. Això sí que era des de ben petita. Després va trontollar, la idea. A batxillerat ja em plantejava altres coses perquè m'agradaven molt les lletres. I va haver un moment que sí que m'agradaven molt els idiomes, tot i que després no he seguit gaire amb ells, però el tema de la traducció i interpretació em cridava molt, el tema de la literatura també. Llavors, sí que vaig dubtar una miqueta, però de petita volia ser veterinària i al final va ser cap a qui em vaig anar.
I què anava a dir? El contacte que tenies tu amb la literatura de petita, era també, tenies molt de contacte o eren més els animals? O sigui, era més literatura o animals?
No ho sé, no ho vaig medir. Però, clar, m'agradaven molt els llibres. M'agradava molt llegir i també m'agradava molt escriure. De petita escrivia molt més que després, diguéssim. Bueno, clar, de petita, en el pic que vaig saber escriure, M'agradava molt, bueno, la típica que gaudia mogollon amb això, amb les redaccions del col·le, amb les lectures obligatòries,
que tothom odiava.
Sí, generalment tothom les odiava, sí, era una cosa que
o qui les estimava no ho deia tampoc,
però deies amb la boqueta petita, sí, sí.
Sí, ho veuries en secret.
Exacte. Una mica, sí, una mica sí. Però sí, sí, m'ho passava molt bé. Sí.
I, bueno, això, has dit que va trontollar una mica això de que no sabies ben bé cap on tirar, però al final vas decidir-te per veterinària. Mm-hmm. Com va ser aquesta etapa universitària?
Bé, clar, la universitat és com aquesta etapa que tothom t'hi fa posar moltes expectatives, en plan... ja veuràs, gaudeixo, serà l'època més feliç de la teva vida. I jo què voleu que us digui? Sí, ja m'ho vaig passar bé, perquè també, clar, estàs en una edat doncs, de conèixer gent, que tens ganes de fer coses, canvies l'ambient, perquè me'n vaig anar a viure a Barcelona, i és tot molt nou, i sí, és molt divertit, però bueno, bastant normal al cap i a la fi.
I la carrera et va sorprendre o era el que t'esperaves?
Va ser bastant el que m'esperava, sí, sí. És veritat que, com tot, també, no?, aquesta cosa d'idealitzar, de dir, per fi faré el que vull fer, i el primer any de carrera et trobes física, estadística, i, no?, doncs, bueno... Però després ja vas entrant en matèria, també... Fins i tot potser et vas avorrint o vas desmitificant una miqueta allò que et pensaves que seria tan superxulo i tal... perquè també veus tota la feina i n'hi ha moltíssima amb una carrera com veterinària, però clar, també és una carrera que és molt pràctica, que bueno, fas teoria però hi ha moltíssimes hores de pràctiques que no hi pots faltar, que són obligatòries, que t'obliguen a estar allà, i que era la part més divertida, clar, sí, sí.
I després de la carrera, si no ens equivoquem, vas viure un temps a Cuba, on vas fer unes pràctiques a una granja de vaques lleteres, i després als Estats Units. Explica'ns una mica com va ser.
De fet, era durant, o sigui, va ser l'últim any de carrera, això. Perquè això era com una mena d'Erasmus, que en deien programa propi, no recordo com es deia, programa propi o alguna cosa així, però fora d'Europa.
Vale.
Llavors eren les pràctiques, eren les pràctiques finals. Me'n vaig anar a Cuba a fer vaques lleteres, sí, vaig estar 6 mesos allà, i llavors vaig acabar les hores de pràctiques que em quedaven a Virgínia, als Estats Units, en un centre de fauna, perquè era l'altra cosa que volia fer, fauna salvatge. Bueno, de fet era la cosa que volia fer, fauna salvatge. M'agradava molt tot el rotllo aquest de la recuperació d'animals, i, bueno, podem parlar també, I els rapinyaires, els ocells... Bueno, clar, allà a Virgínia, a més, també hi havia coses molt xules. Hi havia molts ossos rentadors, hi havia ossos negres, també. Va arribar un dia un cadell d'os. Bueno, no sé, era com tot molt espectacular.
Molt diferent,
les àguiles calbes, t'imagina't, és un bitxarraco que aquí tenim l'àguila imperial. Bueno, aquí a Catalunya no se'n veuen, però... l'àguila calba és un bitxo enorme que no s'assembla a res dels rapinyaires grans que tenim aquí. Bueno, va ser molt xulo.
I llavors, quan vas tornar, no vas tenir mai la idea de tornar a fer alguna cosa així o anar a treballar fora?
No m'ho vaig plantejar. Clar, a mi m'agradava molt i molt viatjar, però molt, Era com que ho necessitava molt, els estius, normalment sempre a la carrera, fins i tot començaven a classe uns quants dies més tard perquè treballava durant l'estiu, llavors el setembre intentava fugir. I llavors vaig passar aquest any sencer, pràcticament, o curs sencer, fora, i la veritat va ser com... tenia moltes ganes d'estar aquí, d'estar tranquil·la. Me'n vaig anar a viure... al Vallès en aquell moment i vaig treballar en un bar, vaig estar 3 anys allà, bueno, com una reina. Vull dir que m'ho vaig passar molt bé, era un bar de poble, era un poble petit, vaig conèixer molta gent i aquesta sí que va ser una etapa d'aquestes guais de la vida, aquests 3 anys ja a Sant Benet. I després ja vaig tornar cap aquí i em vaig posar a treballar de veterinària aquí al Pla de l'Estany i sobretot vaig començar a tenir animals jo a casa. I això ja complica bastant.
Clar.
Fer viatges llargs. I no, la veritat és que tampoc tenia necessitat i ara viatjo superpoc.
Sí?
Superpoc.
Com que vas ja omplir el cupo.
No ho sé, sí,
o
és
què?
Una miqueta això, no ho sé. Però sí, la veritat és que prefereixo viure com visc I tenir doncs, les ovelles a casa i els gossos i tota aquesta patuleia de gent que has d'estar allà i per marxar, ja pots marxar, però clar, ja se't complica bastant i has de buscar maneres.
Sí. Clar, i la idea que abans has dit, jo volia treballar en un centre de fauna salvatge, clar, aquesta idea que se't devia anar desapareixent al veure que aquí a Catalunya potser és més difícil, no?
És difícil, viure d'això. Sí, és complicat. Aquí a Catalunya tenim tres centres de fauna i cadascú té el seu veterinari, evidentment, però bueno, també és un món petit i tancat, el de la fauna salvatge. I al cap i a la fi, tampoc sé si ara m'interessaria massa fer això. Vull dir, m'agrada el món de la pagesia, m'agrada el món on estic ficada. La teva veu, la meva pell, crema amb les dents, quan hi pugem, tothom ens veu, i tu jo. A Ràdio Banyoles, històries d'aquí.
Vale, Pilar, també volíem parlar sobre el teu llibre, no? Distòcia. No sé si ens pots explicar una mica com va sorgir, com és el gènesi d'aquest llibre i com va evolucionar després.
No ho sé. Mira que n'he parlat molt, de distòcia, però... Clar, jo sí que feia un temps... Bueno, jo escrivia de tant en tant. M'agradava escriure per mi i no pensava en publicar, ni tan sols pensava en escriure una novel·la, Però sí que tenia ganes d'escriure sobre animals des d'un punt de vista potser més personal o de com m'hi relacionava jo, de com veia que s'hi relacionava la gent o com ells responien a aquests vincles i aquestes interaccions. I això sí que és una idea que feia temps que em rondava pel cap, però tampoc trobava la manera massa de donar-li forma. I llavors, bueno, això, arriba una mica aquesta trentena, amigues que van tenint fills, les altres que s'ho plantegen, i com que la maternitat es torna un tema molt present a la meva vida, i llavors vaig pensar, ostres, doncs, realment és que és un punt de trobada, no?, la cosa aquesta d'alguns comentaris d'amics o de coneguts, homes sobretot, no?, de, oi, és que la meva dona ha tingut un fill, s'ha convertit en una lleona, no? Aquestes coses, una mica de relacionar la mare amb una mena d'animal de cop i volta feréstec que li surt tot, i vaig pensar, calla, això és bastant interessant, no?, com la maternitat realment casa molt amb aquesta bestialitat i a més d'una manera sana i volguda i desitjable i admirable, no? I en canvi la majoria de vegades que la bestialitat cau a les nostres vides és per coses molt, molt negatives, no? Llavors sí, em va semblar com interessant. I amb aquestes com dues idees al cap, maternitat i animals, tampoc tenia cap forma per donar-li, però un dia es van parar uns gavians argentats davant de casa, que és com comença el llibre, i em vaig posar a escriure i va sortir a raig.
O sigui, no va ser allò que vas haver de dir, vale, ara tindré una rutina de que cada dia
necessitat, gairebé.
Era necessitat d'una cosa que potser havies cuit tu a foc lent dins del teu cap i després va sortir.
Clar, és que a vegades em pregunten quant temps vas tardar a escriure Distòcia. Vaig tardar 3 mesets, va ser bastant ràpid. Però clar, jo no sé quant temps feia que tenia... coses rondant-me el cap per posar-m'hi. Però és veritat que quan em va sortir, per això la vaig escriure de dalt a baix, perquè va ser fàcil, va ser fluid i a més m'acompanyava tot arreu, portava la història amb mi constantment.
Et serveixes bastant de la teva realitat, no? Perquè passa això en un entorn rural, en una granja de vaques lleteres, la protagonista és una dona jove, no sé si t'ha passat allò que ens passa molt als lectors i és confondre el protagonista amb l'autora. No sé si t'hi has trobat, que t'ho han comentat.
Fins i tot m'he trobat algunes vegades escrit que la Goja és veterinària, no? Vull dir, però absolutament. La Goja és ramadera, la protagonista del llibre és una dona ramadera. Hi ha un veterinari a part que va fer coses a la granja, però fins i tot m'he trobat escrit això, no? La protagonista que és veterinària com l'autora. No, 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 però sí, 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 sí. Home, evidentment té moltes coses de mi, aquesta protagonista. I diuen que a les primeres novel·les això és bastant habitual. Jo crec, bueno, no sé, a la gran majoria, no? Hi ha coses de l'autor en el personatge principal i en tots els altres. Perquè també hi ha coses de mi en la Min i moltes coses de mi en la Montse i fins i tot en la Isabel. I al final, si surt de mi, no?
Alguna cosa de teva ha de tenir, això seguríssim.
Sí, sí, però sí, sí, tant que ha passat, i tant, que ho han confós.
I no sé si estàs d'acord amb el que comentava la Laura en el davantal, que de vegades el món rural es romantitza com un espai on tot el que passa és feliç, no, aquesta desconnexió, no sé.
Sí, es romantitza, jo crec, d'uns anys cap aquí, no? Amb tot el tema del turisme i tal, perquè fins llavors s'havia més aviat demonitzat completament, no? El rotllo del drama rural i... Sí. I el món cru on sobreviure, ple de gent que sembla també bestioles que t'han d'atacar darrere d'un esbarzer, no sé. Però d'un temps cap aquí sí que és veritat que amb tot això del turisme, les cases rurals, no, les escapades...
El teletreball.
També la pandèmia, jo crec, que ha fet molt...
Sí, sí, però ja venia d'abans, eh? Ja venia d'abans, això de les fotos, els camps de colze, aquestes coses de... Bueno... totalment. Sí.
I, val, llavors, Distòcia, el presentes al Premi Documenta, resulta que el guanyes.
Sí.
Surt, no ho sé ben bé, no he sabut trobar-ho, però crec que el febrer del 2022, sí. Una cosa així.
Sí, el dia ara... que va començar la guerra ucraïna.
Wow. Ah, sí? Ostres.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, vull dir que ho tinc gravat.
Clar,
a foc
sempre.
Perquè uau, era uau. El dia que anava a presentar-lo que van bombardejar per primera vegada, no sé, no me'n recordo quina de les ciutats, la primera metralla que va caure.
Val, val. I clar, el teu primer Sant Jordi, el teu Sant Jordi passat, de l'any passat,
com a escriptora
crec que no va ser com el d'aquest any. No sé si t'ha embafat una mica tot això de passar a ser una persona pública, encara que els escriptors, bueno, com els músics, per exemple, sí que la seva imatge és com molt més...
Yeah.
Arriba com a molta més gent. Els escriptors, vale, estrelles com...
No,
com
menys mal, eh? Ostres, no em paren pel carrer encara a demanar-me que els firmi la samarreta.
Vale, però segurament algú sí que t'haurà... Bueno, segurament
bueno,
has firmat molts llibres.
N'he firmat algun, però amb moderació, diguéssim. Sí, perquè hi ha el premi darrere. És a dir, si aquesta novel·la l'hagués publicat així des de l'anonimat total, segurament no hauria tingut el ressò que ha tingut, perquè hi ha hagut un premi darrere, que és el Documenta, que és un premi reconegut, que la gent li té carinyo, que la premsa més o menys doncs, ja el busca, no?, fer-te aquestes entrevistes, parlar del llibre, etc. Però, si no, suposo que hagués sigut bastant més discret.
Sí, sí. Sí. No sé si ens pots explicar, aviam, com et va anar el Sant Jordi de l'any passat.
Que... El Sant Jordi de l'aiguat.
Exacte.
Sí, sí. Bé, va ser molt estrany. Jo no m'imaginava com era un Sant Jordi siguent autora, diguéssim. D'això d'estar cada hora a un lloc diferent, i a més a Barcelona, saps, que dius, bueno... d'aquesta hora, o sigui, de les 11 a les 11, que he de començar no sé on i tinc mitja hora, com ho faig això? Però va ser tot curiós. Clar, també Sant Jordi a Barcelona, jo feia bastants anys que el Sant Jordi el vivia d'una manera bastant discreta. El vivia molt a prop de la Bisbal d'Empordà, com a molt m'anava a la Bisbal d'Empordà, que és preciós, que hi ha les seves paradetes i molt tranquil·lament. Però Sant Jordi a Barcelona no hi havia estat mai i vaig flipar molt. Sí, sí, clar, està ple d'això, de gent famosa per tot arreu, cues quilomètriques, aquesta multitud, i a mi les multituds no m'agraden gaire. Però bueno, va ser curiós.
I penses que viure a pagès o viure també al Pla de l'Estany t'ha perjudicat a l'hora de ser escriptora, en el sentit de, clar, tu parles del que vius i de com ets, però a l'hora de ser coneguda, sembla que tot passi a Barcelona, no? Sembla que tot és com molt centralitzat, i creus que ser del Pla de l'Estany t'ha perjudicat en aquest sentit de la paraula, molt entre cometes, eh?
Sí, ja t'entenc, ja. Jo crec que ara mateix una mica al revés, fins i tot. Perquè ara hi ha com aquest sentiment justament d'això, no? Des de fora de Barcelona, de que tot passava allà i que això s'ha de solucionar d'alguna manera. Segueix passant tot allà, evidentment, eh? Però bueno, sí que hi ha moltes iniciatives des de pobles. L'altre dia vaig estar a l'INS, al Pallars, allà dalt penjat amb una llibreria que aquella noia, ostres, fa un munt d'històries i fa anar-hi autors i fa clubs de lectura i fa presentacions i has d'anar fins allà. Això em sembla superbonic, que la gent es desplaci també. Lo de les viles del llibre, que ara es fa, l'any passat vaig estar a Manacor, a Mallorca, i es fa a diferents llocs de Catalunya. I hi ha un punt d'això que crec que sí que fins i tot és màrqueting, no? Una autora que no és de Barcelona, que a més és veterinària, que tal i qual. Vull dir que hi ha un punt fins i tot, no sé fins on, però que juga a favor, bueno, en aquest sentit. Però bueno, sí que és veritat que per estar dintre del meoll o dintre de l'olla, clar, tot passa a Barcelona, però bueno, a mi ja m'està bé, està una mica fora de l'olla, no passa res.
Sí, no?
Sí.
I ara, Pilar, has tret un altre llibre, Dominaràs la Terra, a Fragmenta Editorial. Explica'ns una mica de què tracta.
Sí, això és un encàrrec molt curiós que em va fer l'Anna Ponsoda, que és la directora de la sèrie aquesta de Fragmenta, que també va ser la directora d'una sèrie que es deia Pecats Capitals, que no sé si recordeu, sí, però va tenir bastant d'èxit i encara es troben per les llibreries els Pecats Capitals. I és una iniciativa més o menys semblant, però en comptes de fer una revisió d'un pecat capital des d'una perspectiva jove, contemporània, etc., es fa una revisió d'un passatge bíblic per parlar d'algun tema que a l'autor li preocupa o el concerneix amb alguna cosa. I sí, va ser això, va ser sorprenent la proposta.
Clar, tu com et quedes de dir, mira, volem que facis una revisió de la Bíblia?
Clar, bueno, sí, no m'ho va dir exactament així. Si m'ho hagués dit així,
No, ja va.
Ui, no, gràcies.
Però, no, tal com ho va plantejar, és que era molt engrescador. Era, vull dir, al principi dèiem de parlar sobre el tema del canvi climàtic, sobre els animals també, la natura, etc., des de la revisió d'un passatge bíblic que encara no estava definit i que finalment vam decidir que seria la creació, els dos primers capítols del Gènesi. I després, doncs, d'aquí va haver tota una feina meva d'estar llegint coses des de les més absurdes i surrealistes fins a les que s'acostaven més a realment alguna cosa que pogués donar forma a aquest llibre, i intentar buscar un camí que no tenia molt clar quin havia de ser, però bueno, el del canvi climàtic com a tal, diguéssim, es va dissoldre una mica la idea en una idea una mica més grossa, que és aquesta de com hem utilitzat una visió materialista de la natura, sobretot des de la ciència, però que es pot rescatar perfectament dels relats de la creació, i l'hem sotmès o l'hem dominat o ens n'hem servit bàsicament com ens ha semblat, amb l'excusa de que era una cosa que no tenia veu, que no tenia sentiments, que no tenia sensibilitat i que estava a la nostra disposició. I això ja és com una anàlisi una mica de la relació d'Occident, o del que en diem Occident, de les persones d'aquest primer món, entre cometes, amb la natura, en contraposició amb altres cultures que s'hi han relacionat d'una manera completament diferent i que ara estem començant a veure que, malgrat no ser un coneixement del que en diem científic i haver-lo menyspreat durant molt de temps, doncs potser ens seria bastant útil aprendre'n coses.
Per tant, aquest llibre no és una novel·la.
No, és un assaig.
Vale.
Sí, és un assaig. Són assajos molt, molt curtets, amb unes cobertes precioses de l'Àfrica Fanlo. I de moment n'han sortit dos I ara al maig, crec que per Sant Jordi ja allà Fragmenta ja es poden trobar els altres dos també, de l'Anna Pazos i del Víctor Pérez, sortiran aquests altres dos més. O sigui que n'hi haurà quatre d'entrada i cada any n'aniran sortint més. Vale. El llibret.
I durant el temps que ara ens comentaves, no, he estat llegint moltes coses, des de les més dispars a les més acotades. No sé si has llegit alguna cosa que t'hagi sorprès en plan... Uau, no sé quin nivell, eh?
Sí, moltes. Des de relats diversos, molt diversos, sobre la Pocahontas i la Malinche. I surt, la Pocahontas surt al llibre.
Sí?
Sí, em semblava una figura superinteressant. Inicialment havien de sortir totes dues, Pocahontas i Malinche, però me'n vaig anar més cap a la Pocahontas. Fins a tot el tema de l'animisme... no sé, m'ha servit per rellegir llibres que feia molt temps que no llegia, o llibres que encara no havia llegit, com Les rates, de Miguel Delibes, i que el tenia superpendent de feia molt de temps. Ha sigut un plaer escriure aquest llibre.
I tot això relacionat amb la Bíblia, vull dir,
sí.
Pocahontas, la Bíblia, Delibes, tot allà.
El Miguel Delibes, sí.
Molt bé.
I am okay with me, cos però no trau allò que sembra així tan positiu millor.
Ara, per acabar, anem a la nostra pregunta clàssica. Com et veus d'aquí 10 anys, Pilar? Això no t'havíem avisat, que hi havia aquesta pregunta clàssica.
No. Bueno, m'havíeu avisat d'algunes coses, però tampoc de gaires. És que no faig gaires projeccions de futur, eh? Mira, si estic com ara, tot anirà
Estem
bé.
Estem contents.
Sí. No sé, sí que m'agradaria seguir amb la meva professió, que, bueno, el món de pagès també és un món que va desapareixent, uh-huh. I a vegades dius, ostres, no sé fins
fa
quan
por.
Sí, durarà tot això. I, bueno, sempre hi ha la gran indústria, que és la que em dona de menjar, bàsicament, uh-huh. I aquesta sí que de moment va viento en popa. I amb els animals i seguint vivint a pagès.
I més llibres o no?
Sí,
clar,
per què no?
Que sí.
Per què no? Sí. Mentre m'ho passi bé escrivint. Ara mateix ho tinc, bueno, vull dir, tot el tema de l'assaltar la Bíblia del Dominaràs m'ha ocupat molt de temps, surten projectes en altres àmbits també, estem preparant un curtmetratge per una exposició al Bòlit que s'estrenarà ara al maig, que la porta l'Elvira Prado Fabregat i fa una relectura ecocrítica de Solitud, serà superxulo.
Que guai.
I estem fent un curtmetratge amb una cineasta que es diu Alba Lombardia, de Natura i Paraula. Hi ha altres cosetes que vaig fent que em van ocupant temps, i ara mateix estic escrivint més aviat poc. Escric a 14, això sí, un cop al mes. Textos curtets i algun conte. I això, però mentre m'ho passi bé fent-ho i tingui idees i vagin sortint fluides, per què no?
I la cosa de publicar, clar, és una cosa difícil, no? Vull dir, no tots els escriptors, no totes les persones que escriuen ho poden fer. Tu això ho veus? O sigui, com ho veus?
Què vols dir, com ho veig? Si ho veig just?
Que... No, vull dir que si no, jo què sé, d'aquí un temps, un any o el que sigui, escrius alguna
novel·la?
Sí, t'agradaria.
Sí, per què no? És molt... Clar, ara el que em passa és que estic fent molts clubs de lectura amb distòcia, que s'estan, bueno, ara sobretot aquesta primavera n'estic fent moltíssims.
Sí, bueno, està bé, no, que un any després encara tingui recorregut.
Sí, de fet n'estic fent més que l'any passat, vull dir que clar, de llibres n'hi ha moltíssims i van arribant quan arriben, i és una de les coses que a mi més m'agraden, veure parlar, a més els clubs de lectura, que normalment hi ha com moltes senyores, i depèn d'on els fas, agafen dinàmiques molt diferents, en entorns més urbans, en entorns més rurals, la gent vol parlar més d'unes coses o d'unes altres, i veure com la gent ho rep, el que et diuen, tot aquest retorn, és brutal, és com que ja el llibre deixa de ser teu i comença a ser de cada persona que l'ha llegit, i això és superxulo, i això sí que m'agrada, i per què no? M'agrada que em llegeixin. Sí, sí, al principi he de reconèixer que em feia molta impressió, eh?
Clar.
Distòcia. Qui voldrà llegir això? Això que he escrit jo a casa. Però clar, és molt xulo.
Sí,
és molt,
o sigui, síndrome de la impostora, tu n'has tingut al principi de distòcia.
Sí, sí, però totalment, però moltíssim. Mira que hi havia tot el raonament del jurat i tal, jo no el veia, allò no, la gent deia, però mira el que han dit, ja, però qui voldrà llegir això? Sí, sí. Bueno, això també et va passant, eh? I també és xulo pujar-te una mica l'autoestima i veure que realment, doncs, potser no ho has fet tan malament, no? Diguéssim, cony, que ha guanyat un concurs i, bueno, un premi literari i que està circulant. La rebuda és bona, almenys el que m'ha arribat a mi és bastant bo, i les crítiques són superconstructives, o sigui que endavant les atxes, sí, sí.
Vale, Pilar, doncs amb aquesta reflexió nosaltres ens aniríem acomiadant. Moltíssimes gràcies per compartir el teu temps amb nosaltres i per deixar-te conèixer una mica més.
Encantada, encantada de ser aquí amb vosaltres.
I nosaltres ja ens acomiadem, no? Però recordem que ens podeu trobar a les xarxes socials amb el nom Històries d'aquí i que també podeu recuperar aquest i tots els altres programes al nostre Spotify. Adéu!
Adéu!
I vull plorar, vull aprendre a estimar, però les llàgrimes s'han fos amb un altre amor, un altre amor. Les llàgrimes ja s'han fos amb un altre amor, un altre amor. Les roses de la glòria són fetes de petons. Els dracs busquen l'abril, poemes de desig, l'amor de primavera, viurem aquest estiu. No ploris si ja plou, que el mar s'ofegarà. Busca el teu vers d'amor sota el coixí del teu llit que vas escriure des del pit. No ploris si ja plou, que el mar s'ho farà. Viuran aquest Sant Jordi i els dofins passejaran de la mà mar endins. Els dracs busquen l'abril, poemes de desig, l'amor de primavera, viurem aquest estiu. Les roses de la glòria són plenes de petons. Les roses de la glòria són fetes de petons.